L'Illa us ofereix aquest espai.
Vete a merendar. Vete a merendar. Vete a merendar.
Sí, sí que ho farem. Ho farem ara a les 5 i 9 minuts. Mago, berenarem i ho farem com és habitual amb Marc Serra. Marc, molt bona tarda.
Bona tarda, què tal, com esteu?
Què tal?
Avui amb una qüestió que... que a veure, que tard o d'hora ens afectarà. A tots, d'això ningú se n'escapa. I que ens porta cap a València, on s'hi està celebrant una de les fires funeràries de referència del sector.
Cap a València anem perquè es veu que és una zona, de veritat, que ho estan mirant aquest matí, on es concentra molta empresa dedicada a la funerària. Es veu que València és un centre gairebé mundial de la funerària.
Un tema que, per cert, a vostè, senyor Marcelí,
no, jo entusiasme. Jo ho tinc tot preparat i tot a punt.
Doncs això ho hem preguntat als oients, eh?
Sí. Oh, és que esclar.
Escolti atentament, perquè de seguida veurem què diuen els oients, però abans escoltarem les novetats de Funermostra. 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 La Fira Internacional de les Funeràries, que va començar ahir i que va acabar divendres, amb totes les novetats a nivell mundial, d'aquest sector.
Per tant, ja cada any es presenten novetats.
Novetats, i aquest any, no cal dir...
Preciós.
És un molt bon any per les funeràries.
Madre mía, aquí te deben dar de merchandising, ¿sabes? Porque siempre bajo la bolsa
no,
ahí...
No, és un no, aquest cas és especialitzat pel sector,
sí,
i el públic
hombre,
no hi pot
per
entrar.
Per professionals.
Tu has d'anar allà, si treballes en algun lloc...
Ah, però, clar, que no, no dan comida pa catar,
no dan comida, és un any... Estan molt contents. Van començar ahir, la cosa acabarà divendres. De fet, si voleu, de fet, és que clar, fan conferències, és com el Mobile World Congress de la funerària.
Sí,
es presenten totes les novetats. Podem escoltar en directe la conferència que s'està fent ara mateix, que va sobre cementiris. Sí, estan parlant sobre com han de ser els nous cementiris, a veure si podem
punxar-los. 5.000 anys en una cultura tan extensa, temporal i geogràficament, apenas s'encuentran tumbes, salvo en periodos tardíos. Desde luego, no hay tumbas, apenas hay tumbas en el mundo sumerio y acadio. Y esto, la pregunta es por qué. Quizás sea debido al azar de las excavaciones. Es muy posible, pero también es muy posible que a los muertos no se les enterraba, se les abandonaba, porque se sabía, y así lo muestra el poema de Gilgamesh, que la vida, entre comillas, que iban a tener los muertos era una vida de sombras en un mundo oscuro, llenos de larvas, una vida que no era en absoluto una vida y que por tanto no era necesario ningún espacio que los acogiera. Hay una cosa curiosa de todos modos, esta creencia, esta visión, no sé si tan negativa o tan realista.
No, anava a dir que ens la posaràs tota o...
No, sí, que estem escoltant en directe.
No, doncs és interessant.
Ja sé que vostè estava, que li estava dient al Serra que la deixés.
Los espacios de la muerte, Los espacios de la muerte.
Fixa't.
Moderada per Pablo Peñín Llobell, secretari del Col·legi Territorial d'Arquitectes de València. Els ponents...
I de què va el tema?
Doncs els nous cementiris.
Com
els nous cementiris, sí, sí. Hi ha arquitectes, hi ha un doctor en sociologia, que segurament deu ser el que està parlant, i antropòleg, Emilio Luque, i també un doctor en arquitectura, professor d'estètica i teoria de les arts de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. Per tant, el màxim nivell de professionalitat i d'experiència en el món de la funerària. A veure.
I de larves. La pregunta és, entonces, com és que en Mesopotàmia no havia tumbes?
Exacte.
I sí las havia en Grècia.
Sí.
Les tumbes en Grècia eren bastante distintes de les tumbes en Egipto. La tumba en Egipto realmente es una morada, es una casa para el difunto.
Claro.
A lo mejor para que no salga a la superficie, pero al menos es un espacio en el que el
difunto se puede, entre comillas...
Bueno, porque si trobe gust, si trobe gust...
No,
es convertir en un fantasma.
No, pero es que antigament...
A ver, a Grecia...
El lugar que tenía cuando vivía. La tumba griega es un espacio muy pequeño que tan solo destaca por una estela funeraria en la superficie, y este espacio en realidad tiene como función apartar definitivamente a los muertos de los vivos, porque si un muerto no tiene donde, no quiero hacer el chiste de donde caerse muerto, de donde ubicarse, necesariamente se convertirá en un fantasma que irá molestando constantemente a los vivos.
Exacto.
Por tanto, la gran diferencia entre la tumba egipcia y la tumba griega es que en un caso se trata de la última morada y en el otro caso
se trata de la primera.
És una conferència. Torna a situar els oients que estem escoltant.
En directe a la Funermostra.
Exacte.
Una reflexió en aquest cas sobre els nous cementiris.
Calleu.
múltiples sentidos.
Bueno, que llem, a veure, des de hem, hem d'escoltar les coses, no estarem tota la tarda aquí escoltant aquest home, eh?
Bueno, en tot cas,
podeu anar... Perdoneu, a vegades poseu a Pedro Sánchez i poseu aquí un munt de gent que els hem d'aguantar i ara una persona que explica una cosa interessant, ara no podem escoltar.
Ens morirem tots, eh?
De todos modos...
L'hora és certa, la mort és certa, l'hora incerta.
En algunes cultures del sud-este asiático, los vivos no tienen arquitectura. Quiero decir, los vivos no se construyen abrigos, techos, edificios, no. Hogares...
Sí, però ho deixarem per un altre dia.
Sí, aquest home, per cert, s'agrada, eh? És d'aquells que s'escolta, bueno, eh?
Igual no pot parlar d'aquests temes habitualment. Igual fins que no va a funer mostres, sí,
està,
no pot
està donant tot, eh? Això,
a casa seva no li deixen dir res.
Segurament, segurament. Igual viu sol.
Imagina't un sopar de Nadal amb ell. Oye, com es diu?
Aquest senyor no sabem exactament qui és el que està parlant ara mateix.
Cuéntanos, però
jo crec que és Emilio Luque.
Pues cuéntanos.
Algo no sé, de...
No sé. ¿Qué se lleva ahora?
Venga, de la muerte.
Los cementerios.
La muerte en Mesopotamia.
Somos mortales, necesitamos protegernos. Y esta es una de las funciones...
Doctor en Sociología per l'UCM i antropòleg social de la Universitat de Kent.
Pero en otras culturas la arquitectura sirve para, digamos, manifestar la omnipotencia.
Bueno, quines són les novetats? En tot cas, ja el convidarem un dia perquè ens ho expliqui, però vull parlar per altres coses.
Sí, la gran novetat és la que acabem de posar a les xarxes socials. No donareu crèdit perquè s'estan exposant tots tipus de taüts en aquesta funer mostra. La novetat és ni més ni menys que el taüt que apareix a la sèrie de Netflix El Juego del Calamar.
M'ho dius de veritat?
Exactament. Una rèplica espectacular, espectacular d'aquest taüt.
Ui, com mola.
L'acabem de penjar ara mateix i que, bueno, es veu que la gent ha al·lucinat a nivell de mitjans i fins i tot a nivell de públic es vol comprar aquest taüt.
Claro,
és com un regal, no?
Sí, sí.
Bueno,
el responsable d'aquest taüt que ha aparegut de cop i volta, avui és la portada de diversos diaris de paper que han quedat tan sorpreses com nosaltres, per exemple, el Levante, aquest matí sortia tota portada. El responsable d'aquest taüt són l'empresa valenciana Arcae, i avui ha parlat amb el José Morales, que és el responsable d'aquesta empresa i el que l'ha dissenyat, que ara no ens pot atendre en directe perquè és tal la llau, ara ho escoltarem, de peticions per voler tenir aquest taüt que no es pot atendre en aquests moments. D'entrada m'ha explicat com va anar la idea del taüt del Juego del Calamar.
Tinc un fill de 13 anys, no?, que es veu que era al col·le, estan jugant tots els xiquets en articles que es desprenen de la sèrie esta tan famosa, no? I vas començar a dir-me, papà, per favor, me tens que fer per a Halloween una caixeta petita per portar més disfraços de la sèrie. I, bueno, a partir d'ahí va sortir la idea de dir, bueno, pues lo que va ocurrir és que pues el tabú del calamar, i pues si està ben fàcil, no, a lo millor no puc fer-los petits per als xiquets, no? Però grans ja els tinguem, perquè és un model molt senzill, no?, que té més de 30 anys en el mercat i l'únic que necessitava era una llaçada rojo, no?
Es veu que l'original és un model molt fàcil de tota la vida. Senyor Marcelí, vostè tindrà la referència que m'ha explicat que és el model de l'Oeste. Sí. És el taüt de l'Oeste de tota la vida, que són quatre
taulons.
Quatre taulons i només hi ha hagut de pintar-lo de negre i hi ha hagut de posar-hi el llaç, que és característic de la sèrie. M'ha explicat la forma.
És un taüt de mesures totalment rectangulars, quadrat, no té forma en punta, com són habituals, no? I està fet en fusta massissa, és ecològic, està certificat, i, bueno, l'únic que han fet és fer-li una pintura més fosca, com se feia pues, abans, pues, fa més de 30 o 35 anys, no? I és molt simple, és el taüt més simple que tinguem a la fàbrica. I vaig dir, pues bueno, pues a lo millor quizás estem rescatant així productes antics que es poden ficar de, bueno, utilitzar comercialment, no per la llaçada i el tema del calamar, no? I bueno, el van portar. La gran sorpresa ha sigut que des del primer minut que de fira, això pues, és un desfile pues, de tots els mitjans de comunicació pues, interessats, sí, sí, sí. I la centraleta de fàbrica està col·lapsada.
Aquest pobre home que m'ha dit que vida porta 30 anys de professió però... i mai li havia passat una cosa així amb un munt de dissenys que tenen aquesta empresa que es diu Arcae.
És una mica semblant al taüt de Joan Pau II, que us en recordeu, que va ser un taüt molt senzill.
Sí, però no portava un llaç, el de Joan Pau II.
No portava... Home, només un
però això li dic.
I negre tampoc era.
No era negre, era de fusta de pi.
Què veu la semblança?
Sí que estava dient. A la forma. A la forma. La forma aquesta senzilla. Però la forma és senzilla.
M'ha explicat el senyor Morales que s'ha convertit això en una bogeria.
¿Cuánto tiempo hay que esperar para pagar uno? Porque yo quiero uno para Halloween.
Han localitzat on està la fàbrica, que està a Xàtiva, i estan trucant per fer comandes de taüts, clauers, ataúds petits, no?
Clauers.
Diguem-los que és una fàbrica que només treballa al mercat funerari.
La gent us està demanant clauers del taüt.
Estan demanant clauers que simulen un taüt petit, no? De 2-3 centímetres. No?
Ara mateix, Adri i Ivane, la mala notícia és que la llau ha sigut tan gran que no se'n poden fer més.
Oh, ara,
però enrolla-te, que no passen una pa Halloween.
Jo no els toco, els taüts.
Però ja sé pa què llama, bro.
Venies el senyor Morales, ja passen el contacte i t'hi entens, però jo no tinc res a veure amb els taüts. Però ell diu que la bogeria és tan gran que quan superin aquest primer impacte tornaran a produir-ne encara més.
Esclar.
Jo quan veig un taüt, no sé si us passa a vosaltres, sempre em pica la curiositat saber com és de dins.
Ah, sí?
No, per fora.
Si és tou, no?
Aquest és el tema.
Si està colxat.
Com si fos una caixa de cartró, és que és el més simple que n'hi ha, és el que s'utilitzava fa molts anys. No n'hi ha res més simple. És una caixa com si fos de cartró, però està feta amb fusta de pi. El sector funerari ha simplificat molt, no? tot el taüt, no? I ara són tots molt simples, ningú vol coses estrambòtiques, no? Com ser en talles i grans formes, que es veja molt de grossor, no? La gent baixa molt allò que antes diem la pompa fúnebre, no? Pues realment no hi ha pompa. El que és el taüt ha perdut rellevància en el món funerari.
La pompa ja no es porta, també perquè potser la pompa costava bastants diners, eh?
La pompa ha caigut.
La pompa s'ha anat.
Només ha quedat la circumstància, que és que has palmat.
Per la claveguera, aquest senyor, fixeu-vos, que jo crec que haurem de seguir aquesta empresa, fa tot tipus de taüts, i en aquesta fira s'hi ha endut un taüt per encàrrec, és a dir, un taüt que es farà servir, que és un taüt de Tutankamon, que reprodueix la tomba de Tutankamon.
Preciós.
El cas seria el més complex. No conec ninguna caixa més complexa en aquests moments, perquè és una talla feta per un senyor que tinc a fàbrica, que li agrada la talla i li van donar molt de temps. I hi ha petició d'este amic que va dir, com eres el meu amic que necessite que em facis algo molt especial. I la justificació és que este senyor és un col·leccionista d'antiguetats. No? Jo li vaig proposar, dic, al cap d'uns dies, dic, no te mereixes menys que un faraó, no? Vaig a fer-te el sarcòfag de Tutankamon, no?
Sí.
I va dir, excel·lent idea, no? I ens van ficar a treballar, se va tallar i, bueno, se va passar tot el procés, després l'hem embellida, hem deixat que es quartejara la fusta perquè apareguin grietes i, bueno...
És una reproducció perfecta que crec que senyor Marcelí que aniria bé, perquè m'han explicat que en aquesta fira el que es porta a tots nivells és la personalització. Tu allò d'arribar i que t'ensenyen un catàleg que està fabricat,
no.
Tu has de poder triar on vols descansar eternament. Escolti atentament, senyor Marcelí.
Vaig fer un que era el de Napoleón, no? A un viatge a París, a una fira, allí vaig fer un reportatge del taüt de Napoleó i després el vaig reproduir.
Exacte.
També va ser un altre que era el que gastaven no sé quina dinastia xinesa, no? Però d'un emperador d'estos xines, no? I vaig reproduir també el taüt.
Molt bé, preciós.
He fet, sí, algunes coses, no? Extravagants.
En el nostre programa tenim un senyor, un avi, diguem-ne que està més a prop dels taüts que no pas d'un altre lloc, que és molt aficionat
al
tema del Titanic. No sé si s'ha acut alguna cosa que s'hi pogués fer, que li poguéssim regalar com a comiat, ja.
Sí, és qüestió d'imaginació.
No sé,
després
en forma de vaixell.
Sí, cap de problema. L'únic que passa és que pues hi hauria que estudiar les mesures i tal, i si va ser com... producte per a col·leccionar o per a utilitzar...
No, jo crec que per utilitzar, i estem parlant d'un senyor, diguem-ne, gran, potser amb la popa o la proa del vaixell, o amb la forma de la xemeneia, no sé.
Sí, es podria fer.
De qui parlaves, no?
parlava de vostè, de vegades quan la gent, diguem-ne, se'n va, no saps què portar a casa, no saps quin regal fer, però jo crec que ja ho tenim.
Però jo ja el tinc, el tebut.
Bueno, però jo crec que entre els components del programa podíem posar cadascú uns diners o fer un Verkami fins i tot amb els oients i li paguem un tebut del Titanic, que jo crec que això sí que seria preciós, que diu vostè.
M'agradaria
molt.
Sí, però quan val això, Marc? Quan val? Quan val, a veure?
El senyor Morales es pot parlar i arribem a un acord.
Hombre, Moixe, hablar de dinero de esas cosas también vaya mal gusto, cariño.
Oye, pues sí, mira tú.
Pues yo tengo que poner el dinero que haga falta porque es
familia. Perdona, Vane, es una cosa que no disfrutarán vida, ¿no, ya?
Todo respeto para el viejo.
Un moment. Jo el que m'agradaria és que les xemeneies, al moment d'entrar al nínxol, es tombessin, es plaguessin com quan entren al barco a dins de la botella, saps?
Això
seria extraordinari.
Això està fet. El dia que s'hagi de tornar a ocupar el seu nínxo, quan treguin la caixa, que les xemeneies tornin
a aixecar-se. Això seria extraordinari.
Es tornin a empinar les xemeneies.
Això seria el millor, el millor regal que em podríeu fer.
Doncs escolta, jo crec que ho podríem fer. Aquest és el primer impacte de la Fira de les Funeràries. El segon ha estat les urnes. Les urnes, que van una miqueta de baixada, m'han dit.
Ah, sí?
Sí, va molt millor el taüt que no pas l'urna últimament.
Però un moment, però si a tu et cremen les cendres, si no hi ha la urna, on les
poses? No, dic que va millor el taüt que la urna. Que, per tant, això vol dir que no es crema tanta gent. Que s'està enterrant més gent que no pas fent
cremació. Si ara tornem a...
Tornem a l'enterro normal.
Tornem a l'enterro convencional.
Estem perdent pistonada amb les cendres.
Sí, l'urna està perdent. Sí, sí. Una empresa, per això, ha decidit acabar...
La gent s'ha acabat de rostir. Ja està prou rostida.
Bueno, una empresa ha decidit acabar amb la forma clàssica de les urnes, que al final, vistes una, vistes totes, també.
Ara, és millor la urna per una raó, perquè suposem...
Què?
Que no és el cas.
Déu no vulgui.
Déu no vulgui, que tu estàs mort, estan a punt de... Que això és un problema que he pensat. Tu et despertes just dins el nínxol i han posat el ciment i han tancat i tu te quedes allà dins i et despertes. Estàs dins l'autobús.
Ara ja no és ciment.
Ja, bueno, el que sigui.
S'ha de comprar dur.
Sí, no, ho fan amb una pistola d'aquelles, allò que posen...
Poliuretano.
Sí,
posen... I comprar dur, una placa pla dur i comprar poliuretano.
Exacte, ara fan això, que no ho has vist. Jo és que com que...
No ho has vist, no. Fa molts anys que no vaig a un cementiri a veure, no? Normalment, malauradament, vaig a tanatoris, veig l'acte del tanatori, me'n vaig, no sé què fan amb el cos. Bueno, doncs el que deia, sempre m'ha quedat aquesta, saps? Aquesta de... A veure si em desper... Canvi, si a tu et cremen...
Sí. No, clar, sí.
Tot i que en aquell moment dius, hòstia, quina cremada...
Sí. Tu que en aquell moment revifessis...
Sí, diguis això, hòstia, m'estic cremant...
Ja està, ja està.
És com una sauna una mica pujadeta.
Ja està.
En el cas potser que ens ocupa...
Ja no et dóna temps.
No, però jo m'hi poso el telèfon, m'hi poso un telèfon dins.
Ah, vostè demanarà mòbil...
Exacte, del punt de bolo.
Però a veure, en el taüt que ens ocupa, que és el seu del Titanic...
I piles!
Vostè s'hi podia posar... Vostè s'hi podia posar com un botonet i apretar el botó i que sonessin, bueno, el que són
la música,
la música de Titanic, o el que són la bocina del Titanic, també es podria fer.
Sí, també.
Això...
Això pot anar sonant aquí al cementiri l'enterren i aquí no el sent ningú, ni Déu.
Ara estem a les urnes, que han canviat de forma.
Sí, a veure.
Doncs un amant del motor, per exemple, va demanar una urna personalitzada com a última voluntat i n'hi han fet una en forma de casc. De cas de moto i a dins del cas i poses les cendres.
Home, mira, a mi, el dia, quan traspassi, en forma de micròfon, a mi m'agradaria.
Però és molt prim.
Però en forma de micròfon la urna.
Però la urna en forma de micròfon. Però les cenizes...
Però és molt petit, un micròfon, és molt estret.
Que sigui el micro d'Eurovisió, que és molt gran. El micro que donen de vídeo.
O d'aquests micròfons antics.
Exacte. Aleshores, fas la forma de micro, obres i poses allà la cendra i aleshores, bueno, qui ho tingui,
que foti el que vulgui. Que ho vendrà després.
Ho pots posar, perdoni, ho pots posar allà com si fos un premi.
Sí. No saps que hi ha un mort dins.
I la gent què sap?
Aquí descansa.
Si tu estic allà jo amb cendres o no, què sap la gent? La gent li dirà la meva dona, la meva dir, en aquest cas Vigo, ai, mira, tu, quina gràcia. Sí, és un micro, un premi que ens va donar de Ràdio Associació de Catalunya. I ja està.
El premi Pumuki d'Oro.
I si un dia per la roca sigui caigués, doncs...
Passes
l'aspiradora.
Allò que xupa,
aquella petita, i la tornes a posar.
Mira, jo un secador en forma d'un...
El senyor que s'ha inventat això de fer urnes personalitzades i amb motius...
M'agrada, això de les urnes personalitzades. M'agrada.
Es diu Ruud van Beerden, d'una empresa que es diu Funeral Products, per tant no enganyen el seu nom, que m'ha acabat interessant molt aquest tema, però aquest senyor m'ha interessat per una qüestió allunyada a les urnes funeràries. Escolteu.
Hola, Marc, sí, encantado.
Què tal, com estàs? ¿Me entiendes mejor en catalán o en castellano?
Bueno, o en holandés.
Bueno, usted es paisano de Ronald Koeman, que lo tenemos entrenando hoy al Barça. ¿Cómo lo ve? No sé si va a necesitar sus servicios.
No, hay que tener tiempo. Yo conozco bastante bien. Yo vengo del mundo del deporte y yo conozco a Ronald Koeman. De hecho, vivía en mi calle, en Best, un pueblo pequeño al lado de los terrenos de entrenamiento de PSV. Cuando estaba...
¿Qué me dice? ¿Qué pequeño es el mundo?
Sí, sí, yo me he movido mucho en el mundo del deporte, de élites, conozco bastante. Es un muy buen chaval, un señor gourmet, eso sí, pero disfruta de la vida.
Aquí hi ha diverses qüestions. Primer, parlar d'urnes funeràries i acabar trobar-te el veí de Ronald Koeman. Aquest és el primer tema. I el segon és que a la primera declaració ja m'ha dit que és gourmet. Ronald, bona tarda.
La verdad que...
No sé si et sona, aquest senyor.
Ruth sí? Chiquecuedo de los Van Veden, la verdad. La madre me hacía muy buenos apple flap, que es poste típico, no es casa de Harry Potter. La verdad que guardo gran acuerdo. Y si me llama chaval, pues mejor aún, ¿no?
Bueno, és el teu veí, que es veu que coincidíeu moltes vegades, i he volgut d'alguna manera confirmar el que ja m'ha deixat anar el senyor Van Vierden. Un senyor gourmet quiere decir que le interesa comer exquisito.
Efectivamente.
¿Cómo se ve? ¿Se encontraban por ahí? ¿Había algún restaurante en el barrio?
Sí, 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 por supuesto. Yo lo encontré muchas veces en ferias internacionales de deporte.
¿Y qué comía habitualmente?
Bueno, un poco de todo, pero eran ferias internacionales, por ejemplo, en Múnich, en Alemania, que se llama Spovac, que era simplemente para deportistas, y yo trabajaba para el Benetton Sport System, para los coches de Fórmula 1 y para otras marcas de deporte que llevaba yo.
Quiere decir que era conocido en los buffets, ¿no?
Efectivamente, pero yo también, ¿eh?
Per tant, compartió buffet amb el senyor Van Vierden.
Yo nunca he mentido en esto. He dicho que como retoro y que se me conoce en buffets tienen cara mía para no dejar pasar como l'Europa.
Eres de vida.
Sí, sí, yo soy comer.
Reservado el derecho de admisión.
Bueno, s'ha fotut el torró. Un tall de torró que era una armilla antibales, allò,
I es veu que ets molt bon veí, això sí, m'ho explicat. Bueno, ¿usted lo ve con fuerzas?
Yo sí. Sí, está muy animado, muy motivado. El único es si vas a trabajar con la cantera joven y con jugadores como Depay, como De Jong. Me gusta más Frenkie De Jong que Luke De Jong, que venía de Sevilla, pero yo pienso que lo va a remontar, pero tarda.
¿Era buen vecino, Koeman? ¿En su casa había ruido?
No sé si se
miraban partidos de fútbol hasta por la mañana y molestaba a los vecinos, ¿no?
No, muy discreto, muy discreto. No buscaba la publicidad, como suelen hacer.
Què sembla? Quin bon veí, Ronald.
No m'ha quedat clar si ell està més, li agrada més Luke De Jong
o
De Jong. No. De Jong.
De Jong. De Jong.
De Jong. De Sevilla,
el Luke del Llom, no.
No li agrada.
La verdad que yo siempre he sido gran vecino, ¿no? Yo en casa lo único que hago, te puedo decir a mi mujer, es comer en silencio. Todas luces apagadas.
Muy bien.
Gran bucket de queso o de lo que estoy ahí, yo comiendo en silencio en casa.
Muy bien. Bueno, doncs escolta, el senyor Van Vierden, el teu veí de Koeman, ens ha explicat la personalització de les urnes.
Tenemos también bastante éxito con urnas que se puede personalizar. La compañía es holandesa, estamos en 27 países en Europa, vendemos todos los tipos de urnas, pero más éxito tiene ahora mismo una urna que hemos sacado en forma de casco de moto y otro en forma de tanque de gasolina para motos. Entonces a todo el mundo le encanta. Y esto entra en el rumbo que la gente quiere personalizar su urna. Ya no es todo lo mismo, ya lo quieren personalizar en su propio color, etcétera, etcétera.
Doncs mira, és que tu he dit lo del micro.
Però a mi me gustaría un bote de proteína de gimnasio.
Claro.
Un casc i un motor de cotxe.
Pero el bote de proteína de gimnasio no hace falta hacerlo. Ya lo vacías.
Claro, y le mete...
Que además, cuando abres aquellos pots, a vegades dius, no sé si son proteínas o son centres d'un difunt.
Pues mira, a mi que me metan ahí dentro.
Sempre tens el dubte, dius, no sé.
A veure si la teva filla encara s'acabarà fumant per esmorzar el pare. Senyors del Gat Negre, també els interessa la següent informació.
Calleu.
Què ha passat?
Tenemos propio departamento de diseño. Si alguien quiere una urna y le gusta otro color, lo personalizamos con otro color. Si alguien quiere, por ejemplo, una joya con una huella dactilar de su abuelo, lo podemos hacer también. Y si alguien quiere una línea de productos para ellos, entonces lo hacemos. El mejor ejemplo es que conocemos bastante músicos y hemos sacado un piano, una guitarra eléctrica, normal.
Tenemos un colaborador que le encanta el Barça. Claro, yo no sé si dentro de un escudo del Barça se podía hacer una urna en forma de escudo del Barça.
Sí, es más, ya existe una urna que es rectangular con el culo de Barcelona y de otros otros clubs.
¿Ya existe?
Sí, ya existe. Sí, sí. El mundo quiere cosas nuevas, ¿vale?
Y esto ya se queda en casa, ¿no? Esto se queda ya ahí puesto y ya está, como una decoración.
En casa o en columbarios. Date cuenta que, por ejemplo, en Barcelona, debajo del estadio de Fórmula 1, también hay nichos para depositar urnas.
Ah, ¿esto dónde? ¿En el circuito?
Sí, en Montmeló, sí. Sí, sí. Debajo de las tribunas principales hay nichos para guardar urnas, un traje. Es muy, muy interesante para verlo.
Escolta, primera notícia.
Jo també.
Mira quin et cops al circuit de Catalunya. I això no m'ho han ensenyat mai.
Doncs ho té claríssim,
mira, el proper dia, que suposo que no m'ho ensenyen, perquè clar, tampoc deu haver... Deu ser molt atractiu, m'ensenyen més, saps?
Els
trossos del circuit per on passen els Fórmula 1, però...
Però jo m'he quedat de pedra. És a dir, sí que
sé que... El Camp Nou se'n volia fer un.
Hi va haver-hi
molt de sinal amb un tema de contracte,
calés,
sempre estem amb el mateix que en Barça.
Però el circuit de Catalunya, ni idea que hi ha sota.
Circuit de Catalunya.
Si tens una mala cursa...
Noi. Va, Marc, home, que... noi, avui esteu tots de veritat,
No, jo passaré, no, jo demanaré que m'ho ensenyin, perquè aquest tros del
Colombari
al circuit de Catalunya m'he quedat sorprès. Mira, de moment el que podem anar fent és nedar i rentar la roba.
Molt bé.
Que és el que farem tot seguit. Montse...
Home, rentar la roba en què? Perdona. Home... Molt bé, que hem nedar i guardar la roba, però primer que estigui ben neteta, eh? Escolta'm, que és el primer detergent líquid per la roba fabricat a Catalunya, però, atenció, és el de tota la vida, però
amb...
És català, amb una nova gamma de detergents sostenibles...
Català!
Responsables amb el medi ambient i, a més, amb envasos fets de plàstic reciclat.
Català!
O sigui que... No té cura només de la roba catalana, sinó que també té cura del país, del món, del planeta. Els productes, gràcies, de Tersolin protegeixen la vostra roba i també, com us dèiem, el planeta, i tenim cura de tot plegat. Els trobareu, Bane, al supermercat.
Ah, vaya vuelta.
¿Por qué no te presentas a un casting de actriz?
¿De actriz?
Ha hecho cosa.
Sí, he hecho cosita,
¿eh? Ha hecho cosa,
he hecho
interpretación.
De
vocalizas muy bien.
¿De dubladora?
¿De dubladora?
Bueno, de voz, sí que me gustaría. Es una ilusión.
Es lo que dic, que...
No se entén res.
¿Como actriz española, ole?
A mí me gustaría hacer lo que hace Ramón.
Internacional. Sí, porque hay gente que no vocalitza, actrius i actors, n'hi ha a tot arreu.
Esto que hace Ramón...
I de locutors, com ara jo mateix, també.
Una de les millors coses de la tardor és retrobar-se amb els abrics. I la tardor ha arribat a l'illa, així que ja saps què hi trobaràs. Els teus llocs preferits de sempre, dues noves botigues, Blue Banana i Nou Scalpers. I el més nou d'aquesta tardor, preparar-se per a la nova temporada és molt de l'illa.